a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a tots i totes. Estem a 1 de febrer, per fi. Ja han passat el mes de gener. Anem cara al bon temps. Són les 12 i 3 minuts. I miren, per aquells que estan un poc marejats, el certificat de Covid caducarà als 9 mesos des d'aquest dimarts. Sí, sí. Caducarà als 9 mesos. I aquest document deixa de tindre validesa 270 dies després de l'últim dosis de vacuna. I que ocorris que deixa en un buit a les persones que s'han infectat recentment. Ara sí, la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Villarreal. Estem amb Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia.
I Maria Ventura López. Bon dia.
Bon dia.
270 dies després de l'última dosi de vacuna, ja no té validesa i certificat Covid.
O sigui, estaríem parlant dins de 9 mesos, no? Com tu bé has dit, que aplicaríem al mes d'octubre, novembre, no? Quan això es produïsca, no?
Clar, però el que ha tingut la Covid recentment,
que encara no s'ha pogut vacunar.
Clar, doneu-vos compte. Aquest document caducarà 9 mesos després de rebre l'última dosi de la vacuna, un període en què les persones que a les persones que s'han infectat recentment deixa un poc en aquest buit que antes parlàvem. Claro, no poden vacunar-se amb la de reforç fins que no hagin passat 5 mesos de la infecció, però tampoc podran obtindre el document. Cal recordar que s'ha mirat recomanar administrar-se la dosis de reforç cap als 5 mesos del contagi, però des de que estan a l'abast les proves d'autodiagnòstic, si ell s'ha infectat i no ho has comunicat la infecció, especialment si no has sol·licitat la baixa laboral, què fas? Clar, tu dona't compte, el millor...
Des de l'última dosi, si te la vas ficar l'últim dia d'agost, en maig ja no pots fer res, no?
Pues bueno, els experts apunten dues alternatives. D'una banda, si el certificat Covid és imprescindible per a viatjar, es podrà avançar l'administració de la tercera dosi. I si aquesta opció no és viable, hi ha la possibilitat de fer-se PCRs en un laboratori privat que acredite que l'interessat no té la infecció activa. En aquest cas, el document té una validesa de 72 euros. I tant que sí, és dir, vaya dos opcions que ens han donat, pues això també ho sabem nosaltres, és dir, però tu tens només 72 hores de cada PCR que te fas, per lo tant, si vols viatjar però és que si vols anar a prendre't algo,
clar, com està el tema ahí?
Claro, el fet de que el certificat Covid tinga data de caducitat pot ser problemàtic a l'hora d'accedir als establiments que requereixen d'este certificat, gimnasios, ja saps, de tot. Estarà en vigor fins a final de febrer, però en cas de que la mesura s'allargui, moltes persones que no hagin pogut rebre la dosi de reforç no podran accedir. I els que hagin dubtat en posar-se la dosi de reforç, ara seran aquells que tenien que vacunar-se, si no, no podien anar a la terrassa, inclús en les terrasses, a fer-se una picadeta o algun cafè. Recordeu aquestes llargues cues de gent que no s'havia vacunat fins que no li han... És que, perdoneu la risa, però fins que no li han dit que no podien entrar els
restaurants,
no van donar el seu braç, su brazo a torcer, no? En este cas, tornem a posar-nos seriosos, per aquells que tenen aquesta tercera dosis de reforç i no se la siguen posar, saben que els caducarà el passaport Covid, a no ser que deixen d'exigir-lo. Pauseta de publicitat i a per les notícies.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Hyundai hemos puesto la última tecnología y el diseño más innovador en el nuevo Tucson, pero eres tú el que nos ha conducido al número uno. Hyundai Tucson, líder del año en ventas en su categoría. Y ahora condúcelo por solo 346 euros al mes. Renting a particulares con todo incluido. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Nueva delicia, nuevo placer, American Style Chicken Buffalo, solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos, Gouda, Cheddar y Camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe, también con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat.
Ecoembes, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló.
Maria, notícies?
Pues mira, Susana, es comencem. Xifres Covid després del cap de setmana. Sanitat notifica 23.166 nou casos després d'això, d'este cap de setmana, de 2.689 corresponent a la nostra província de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 1.888 persones ingressades, 182 d'elles encara a les UCIs. 256 persones estan ingressades als hospitals castellonencs i 20 encara permaneixen a les UCIs i s'han notificat 20 defuncions per coronavirus des de l'última actualització que va ser divendres passat, Susana.
Però per lo vist es comença a baixar. Ja sé que no té excusa, però estàs començant a baixar,
Val, i ara parlem, perquè el grup popular en el Congrés dels Diputats ha presentat aquest dilluns davant el Tribunal Constitucional un recurs contra la llei de la Generalitat Valenciana reguladora del Fons de Cooperació Municipal per obligar a la Diputació d'Alacant a participar en la cita Fons a parts iguals amb la administració autonòmica i atemptar contra l'autonomia financera de les diputacions provincials com a institució, Susana. Uh-huh. Clar, la Diputació de Castelló és la díscola, no?, en tema de partit polític, perquè l'altra, doncs, les altres dues estan governades per el Partit Socialista i en aquest cas ha sigut doncs, la rebelde, no?, diguem, sense causa. Bueno, sense causa, no?, ja dirà el Tribunal Constitucional dins de 3 anys si està bé o no.
Bueno, estarem atents, eh?
Ara, seguim parlant del Partit Popular, però ara del de Castelló, perquè el grup parlamentari del Partit Popular en Diputació ha sol·licitat per escrit al PSOE, que presideix la institució, una reunió que permetrà activar el pla de rehabilitació d'habitatge que el PP va reclamar que s'inclogueran els pressupostos a través de la presidenta provincial Marta Barrachina, i del qual passat prop de dos mesos pues no han sabut encara res, no, d'aquesta informació. Les manifestacions les fa Maria Àngeles Pallarès, portavoz adjunta del Partit Popular de Castelló en la institució, qui explica que la iniciativa recull un clam de desenes de pobles de l'interior de la província que veuen en l'abandó d'habitatges un problema difícil de resoldre quan els recursos pues són molt escassos, Susana.
I com va gran Miquel Augusti, estava pendent de tot.
Clar, sí, sí, sí.
Com després, quan canvia la tortilla, es gira de l'altra banda, també estan pendents. Inclús estos discursos es podem veure en la pròxima legislatura de boca dels altres que estan
com així estan pendents, que crec que ahir està en el Senat van preguntar per la de Benidorm,
no, és que encara porta cua això, sí.
Jo estic prou contenta de que els siguin prou pendents, perquè la Generalitat Valenciana està demanant-li a Alberto Garzón que ja que ell defensa el que hi hagi un bon consum d'aliments, que abogue per als cítrics valencians.
Aixina, no? Cadascú
que estos no estan en macrograns. Això ho fem. I a més, n'hi ha moltíssima gent a la Comunitat Valenciana que és minifundista.
Que vaig a les imatges d'ahir de ese ple de Lorca que va ser assaltat per manifestants contra les macrogranxes, Susana, no? Que s'estava debatint al plenari, i escandalós, Susana, la veritat.
Sí, el que passa és que, a veure, lo que ells argumentaven, els han criminalitzat, val? Però el que ells argumentaven és que no hi havia ningú assentat en aquesta taula i anaven a decidir per el seu futur. Clar, és que jo crec que tenen que escoltar tots els sectors i tenen que estar assentats allí. Si no, és que entra la força i diuen, escolta, mire, és que mos està llevant vostè. Si haveren tingut allò assentat, això ahir s'haurà contingut més, però bueno.
I ara, Susana, és que podem tornar a volar des de Castelló fins Bilbao. Si la setmana passada et vaig oferir anar a Sevilla, pues dir-te que l'aeroport de Castelló reprendrà el pròxim 30 de maig la ruta de Bilbao, operada per la companyia Volotea, que operarà amb dues freqüències setmanals, en dilluns i dijous fins al 26 de setembre. L'aerolínia ha posat a la venda ja els bitllets. L'oferta de vols de la ruta Castelló-Bilbao es veurà incrementada en aquest any, ja que l'inici de la connexió s'avança dues setmanes respecte a 2021, pues ens agrada moltíssim, no?
Volotea.
Volotea.
Bonico nom,
I voloteem juntes. Si
bonico nom,
Sí, sí.
El que passa que Bilbao, bé, però no és allò de les ciutats que més m'han agradat a mi, eh?
No, jo sí, jo he anat a Bilbao, a veure, és que entre Bilbao i Sant Sebastià me quedé en Sant Sebastià.
Hombre.
Sí, això és veritat. O sigui, a Bilbao té molta fama.
Sanse.
Clar, té molta fama, és veritat, és molt xulo, però Sanse mola més.
Buah.
Bueno, bé, i el que a nosaltres ens agrada és Orpesa, Susana, ens agrada moltíssim. Així que comentem que el municipi d'Orpesa ha sigut guardonat amb el distintiu de turisme accessible atorgat als establiments turístics que treballen per millorar l'accessibilitat de les seues instal·lacions i serveis. Es tracta d'un emblema atorgat per la Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física, una iniciativa que s'emmarca dins del programa de turisme accessible de la Comunitat Valenciana 2021-2025. Enhorabona, Orpesa.
Hombre, i clar, tant que sí, i tant que sí.
I ara, parlem del Partit Popular d'Almassora, perquè celebrarà aquest mes de febrer un concert solidari amb l'objectiu de recaptar fons en la lluita contra el càncer. Es tracta d'una iniciativa que arriba després de la recollida d'aliments i roba per a veïns celebrada el desembre passat i que tracta d'igual manera de ser útils als ciutadans d'Almassora, no? La cita cultural, que enguany tindrà lloc el dissabte 26 de febrer en la sala d'actes de Caixa Almassora, pretén comptar amb el suport dels veïns. Susana, pues està molt bé, no?, que també l'oposició faci aquest tipus d'activitats, no?
Estan mobilitzats, eh?
Sí, sí, correcte. I ara ens venim així a Vila-real. Parlem d'una nota de premsa de Ciutadans perquè exigís un pla de xoc per a reduir costos en el sector agrari. Tenen, ja saben vostès, la nota penjada al complet a la nostra pàgina web. Després, en tema de l'Ajuntament, l'aplec de temps lliure torna enguany per a facilitar la conciliació familiar després de dues edicions en blanc degut a la situació de la pandèmia. A més, per primera vegada, la regidoria de serveis socials comptarà amb una subvenció per a desenvolupar aquesta proposta d'activitats extraescolars per a xiquets i xiquetes en períodes no lectius. I ara, males notícies, Susana, perquè desapareix el Festival Vila-real en Dansa, que jo ja t'he preguntat que què rebombori hi ha últimament en els festivals de l'Ajuntament de Vila-real, que canvien de noms, pues bé, pues aquest, malauradament, desapareixerà. La seva directora, Pepa Cases, fa en la nota de premsa valoració i recorregut d'un festival que catalouen com humil i que ha destacat per la seva innovació tant a nivell provincial com estatal. Però sorprèn veure les següents declaracions en la nota. No entenc com l'Ajuntament de Vila-real secunda fermament a l'Escola Municipal de Dansa Contemporània.
Són paraules, perdó, són paraules de Pepa Cases.
Sí, sí, clar, 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 això he explicat, no? No entenc com l'Ajuntament de Vila-real secunda fermament l'Escola Municipal de Dansa Contemporània des dels seus inicis, tant de manera econòmica com potenciant el seu creixement i confiant en aquest projecte educatiu, i no el fan amb el festival, atès que tots dos van néixer de la mà i ell i al meu parer es nodreix i es necessiten. Estic cansada i decebuda amb la regidoria de cultura i preferís posar la meua energia en altres projectes on es valore la qualitat per damunt de la qualitat de la quantitat, explica Pepa Cases, ja exdirectora de Vila-real en Dansa.
Enfadada està, eh?
Bastant, no? I per últim, recordar que les ratxes de vent registrades en les últimes 12 hores han aconseguit els 128 km per hora en fredes al nord de la província de Castelló, on l'avís groc per vents molt fortos seguirà actiu durant tot aquest dimarts. Aixina que molta prudència.
Però per lo vist el vent canviarà i serà més de ponent, serà més
calent. No, la veritat és que avui s'agraeix aquest solet, no?, que entra per la nostra finestra, Susana.
Diuen que de cara al dijous fins i tot a Morella podria alcançar els 21 graus.
Oh, que bé, que bé, s'apropa.
En
no?
fi, pauseta de publicitat i els esports.
Estás a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Vila-real. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Vila-real, 964-520654.
¿A quién fichat?
A Giovanni Lo Celso. Argentí, té 25 anys, pot jugar al mig del camp, a l'interior esquerre i inclús una miqueta per darrere del davanter. És internacional per la seva selecció, ve del Tottenham i fins a final de temporada pues, ajudarnos a conseguir esos objetivos.
Sí, ayer era el día de, que parlaban de final de temporada, ¿no? De esta temporada.
Final de mercado de traspasos.
De traspasos.
Pero eso vas bien en la corbata y toda la elegancia.
Porque ya sabías, ¿no?, que venía.
Sí, más o menos ya se intuía.
¿Y estás contento en este...? Sí. ¿Consideres que era lo que necesita, eh?
Sí, contentísimo. La verdad es que el pas que ha pegado el Villarreal en este fichaje es increíble.
Seguís en el presidente del teu ídolo, ¿no?
Sí.
No puedes remediar-teu.
No, eso no te remedio.
Vale.
Y después, fuera del nostre món, digamos que el gran fichaje, la gran operación es que Aubameyang acaba en el Barça.
¿Era normal?
Bueno, ayer en Barcelona va a pasar de todo. Donaría para un documental de Netflix, pero al final de la nit sembla que se va a firmar ya el contrato y que Aubameyang jugará en el Barça.
Pero va a abandonar, me dius així, grandes rasgos.
O sea, va a arribar al aeropuerto cuando ningú se lo esperaba. Después deien que estaba allí no porque visita a su familia. Después, gent dins de l'hospital filtran a los periodistas que allí estaban preparando un reconocimiento médico de Netflix.
Sí, voleu allò de es el secret aquell que...
¿Sabes com si ara tu te diguera alguna enfermera de l'hospital, prepara't que en tal hospital de la província de Castilla van a fer un reconeixement mèdic del club de futbol?
Claro, és allò de quan tu no vols que se sàpiga algo, no ho facis, perquè és que tot el món està loquet per dir-lo, no? I més ara que tot el món pot ser reporter gràfic. O sigui que... Y menches el jugador
no,
de fútbol.
Ya no gráfico, es que per WhatsApp una nota de veu y...
No, pero... a ver, a no ser que te puga parlar, no n'hi ha res com tindre un document gràfic de que això és així, no? És dir, i tu t'ho creus, clar, perquè a mi poden dir, oye, aquí està fulano, però me miro una foto i diuen, mira quién está aquí, i tu dius, uf, pues sí, és veritat, està així. És com si a mi ara m'enviaren que vagi en el casino està Pedro Sánchez, per exemple, i que no ho sap ningú. Pues claro, vais, está Pedro Sánchez.
Mira, dir, pero...
Pues iríamos a preguntarle cosas.
Pero los groguets que vulguen veure jugar a lo Celso esta matinada, bueno, matinada, 12:30 de la nit, juega la selección de Argentina, por lo tanto, si algú el vol veure ya pot disfrutar de ell.
Si a tu te preguntaren en este moment qui vulgueres que està esmorzant vais, qui te agradaria trobar-te?
No sé.
I tu, Maria, qui te agradaria trobar-te? Vais esmorzant?
Mare, no sabría decir.
¿Has tomado una veu? Algo muy interesante, ¿no?
No, tú ya sabes que a mí me agradaría mucho la megua familia inglesa, pero ahí soy a banda.
Ah, bueno, es que...
Y claro, yo
pensaba en algo del territorio español, ¿no? Es que yo estaba pensando en algo...
Hombre, así. Estaría bien Yolanda Díaz, ¿no? Charlar un poquito en ella. Ens agradaria moltíssim. Per exemple, bueno, parlar en ella de la reforma laboral i tot això, ¿no?
De poder veure-la, ¿no? I la reforma laboral és que, claro, com ara està aixina, que encara no està mal, però algú que vos agradaria de repente que digueren baixeu, que el teniu baix i li podeu preguntar algo.
Home, jo ja t'ho he dit.
No sé, se m'ocorrisse massa gent.
I què?
Que sí, jo estic pensant en este moment, quanta gent està sentint-nos que estaria pensant a qui li agradaria trobar-se i que li poguera fer una entrevista o una pregunta, no? A qui li agradaria?
Ja, però, claro, jo tinc un asterisco en ese sentit, perquè jo una pregunta a un entrenador de futbol que li tinga com que li tinga molta admiració, a lo millor sí li la puc arribar a fer en algun moment de la meva vida.
Claro, no, pero sería en este momento que te pugueres baixar y ferlila, ¿no? Es decir, claro. Y nosotros, a María está un poco china con mirar al infinito y de ben segur, cuando hagáis, dígame la pausa de publicidad, es ver
que aparece.
Todos los modos, vostè, si els ocurrís algú que els agradaría que li ferem una entrevista, no se preocupen, nos escriben per teléfono, nos diuen que els agradaría que ferem una entrevista y nosotros intentem localizarlo. Pero ahora anem a una pausa de publicidad y anem a rebre al próximo convidat. Y no lo dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se lleva mi corazón.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat El Arbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat El Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Dissabte van veure una trobada de Més Compromís on la secretària general Àgueda Mico va posar l'accent en la necessitat de reactivar els col·lectius locals i recuperar els càrrecs per a tornar a l'espírit, deia, del 2015, i va explicar que del projecte participava el MES, però també la gent del teixit associatius i els moviments socials. Com tenim una persona molt a prop nostra i que la tenim pràcticament a mà, no mai millor dit, anem a preguntar, i ella és la regidora de Compromís en l'Ajuntament de Vila-real, Maria Fajardo. Bon dia, Maria.
Hola, molt bon dia.
L'espírit del 2015.
Sí, és, en esta trobada, era una trobada municipalista adreçada a tots els regidors i regidores que estem als ajuntaments del nostre País Valencià, i el que pretenia esta trobada era simplement intercanviar les experiències, en aquest cas concret era en matèria d'energia, però al final el que intenta la nostra secretària general és un poc aglutinar a tots els municipis on tenim regidors i regidores presents per tal de motivar-nos i de, a cara a unes eleccions, les pròximes eleccions del 2023, doncs que arribem amb eix esperit del 2015, on el nostre partit es caracteritzava precisament per ocupar els espais també als carrers i a les places, que al final és d'on provenim la majoria de gent que actualment estem o bé en càrrecs o bé militant, perquè finalment Compromís el que intentava era això, recollir el sentir de la gent als carrers i les places per traslladar-lo a les institucions. Aleshores, ella el que ens motiva és a continuar en aquesta línia, a recuperar allò que hem pogut abandonar algunes persones per el fet de dedicar-nos exclusivament a la gestió, que moltes vegades la gestió sabeu que absorbix,
sí.
Per intentar recuperar aquest esperit d'aliança amb els teixits associatius dels municipis, amb les lluites compartides que tenim amb el carrer, i fer això per traslladar-lo a les institucions, per mantindre la nostra, òbviament, els nostres càrrecs, se tracta de poder mantindre'ls per tal de poder seguir fent polítiques adreçades a millorar la vida de les persones, com hem estat fent fins ara, però recuperant eixa presència als carrers i en primera línia de lluita.
Clar, jo per el que fa els compromisos que conec, que són els de la zona, de la província de Castelló, sí que veig que quasi tots formen part d'alguna associació, d'algun grup de cada municipi, però després quan se junten és com que van a l'essència pròpia de lo que és el partit, no? Supose.
Clar, en este cas, ja vos dic, en esta trobada municipalista, a banda d'intentar fer veure que, independentment que ara hagin traspassat la frontera del municipalisme, que ara també estem presents al govern autonòmic i fins i tot al govern estatal, en les institucions estatals, es tracta de veure que la nostra essència està en els ajuntaments, és d'on hem sorgit. Quan no teníem presència en les institucions supramunicipals, la nostra força estava en els municipis i ha de seguir sent així. Hem de seguir donant valor a la gent que està en primera línia en els seus pobles, donant la cara a la seva gent, perquè al final la política municipal sabeu que és la més propera a la ciutadania i en la que tu pots anar per el carrer i que algú t'apare per a dir-te això no m'agrada o això sí que m'agrada, això es pot millorar, és a dir, posar en valor que són moltes les persones que estem en els nostres municipis donant la cara i que al final eixa política és la que per a mi, vamos, no, que vaig a dir jo que estic quasi a Vila-real, no, però que crec que eixa política per a mi és la que més utilitat té que se puga fer palesa. Òbviament tota la política és útil, però crec que on més palès se pot fer que el que fa servís per alguna cosa és en els nostres pobles. Aleshores crec que no s'ha de perdre mai l'essència del municipalisme i del valor local de les polítiques.
Després d'esta reunió has reforçat el grup, per exemple, vostè com va tornar?
Jo vaig tornar molt contenta perquè ara esta jornada es centrava bàsicament en experiències i bones pràctiques relacionades amb el tema de l'energia i la transició ecològica. Uh-huh. Aleshores crec que ens va ser de molta utilitat ara que estem veient com en pobles molt proper, com per exemple Vilafamés, no? Que ahir estava en apunt precisament per un tema d'una empresa de plaques solars i tal. És una realitat que en els nostres pobles està veient com a Vila-real, per exemple, també anem a ficar ara plaques solars a les escoles per tal de que siguin autosuficients. Les comunitats energètiques ja són una realitat en alguns pobles d'arreu del País Valencià. Aleshores, crec que saber com poder articular això per a que tinga el seu abast legal i poder fer iniciatives des dels ajuntaments per a promoure aquestes bones pràctiques dins de la matèria d'energia, crec que la veritat és que és molt satisfactori. A més, és que crec que compartir experiències amb gent que està vivint el mateix que tu és sempre molt útil. O sigui, jo me'n vaig vindre molt contenta. Ara bé, sí que és cert que el nostre secretari d'organització d'ací de la comarca, que és Quique Castelló, el portaveu d'Almenara, doncs també va assenyalar que no n'hi havia cap ponent que fora dona.
Fijat, que alegria, no? Que
i nosaltres,
un
clar,
home el que ho ressalte, no?
Sí, perquè Quique, en este cas, era membre de la mesa que se va composar en aquell moment, és a dir, quan tu organitzes una jornada en qualsevol partit, sempre se tria una mesa que és al final qui organitza la dinàmica de l'acte, qui va donant paraules, qui decidís quan anem a passar al següent punt. Aleshores, com Quique va ser triat membre de la mesa, doncs va tindre la possibilitat de poder dir-ho allí i la veritat és que ho compartim totalment amb ell, perquè sí que l'organització, o sigui, l'executiva se va justificar com a que sí que havien contactat amb dones però que per la situació de la Covid no havien pogut assistir. Pot ser veritat, clar que sí, però que n'hi ha moltes dones.
Claro.
De veres, totes les dones estaven confinades quan entre el públic eren moltes dones. A més, tampoc van portar la veu de cap persona que estiguera en l'oposició. Tots eren gestors i gent que estava governant. I des de l'oposició crec que se pot fer una tasca molt bona, no només incidint a través de mocions o de propostes portades a ple, sinó també en contraposició a lo que en alguns pobles s'està fent, que és la nostra tasca. Aleshores, crec que aquestes dues cosetes serien les que a lo millor assenyalaria, que no van hi haure cap persona de l'oposició per poder-nos contar a altres que també estem en l'oposició i poder aprendre d'eixa tasca, i que no n'hi havia cap dona quan som un partit que abanderem el moviment feminista, no? I el posar a les dones al capdavant. Doncs això sembla que queda un poquet estrany quan nosaltres som el supermovent.
Li haurà encantat a vostè la cançó que anirà a representar-nos, no? En el Benidorm Fest.
Més que la cançó que mos va representar, a mi el que em preocupa més d'este festival no és tant la cançó que ha guanyat, que n'hi ha ara molta polèmica per si ha guanyat de manera un poc de tongo i tal. Jo no, la veritat és que no he seguit el festival. A mi el que més em preocupa és el milió d'euros que mos hem gastat les valencianes i els valencians en l'organització d'aquest festival, i que al final després la gent tampoc estiga contenta i que les xarxes socials s'hagin incendiat, no?, tant de tractors com de gent que ho dona suport o fa costat. A mi el que em preocupa és això, que seguim despilfarrant diners en coses que per a mi no tenen cap transcendència a nivell de la vida de les persones.
Que revertirà la comunitat valenciana, no? Diuen.
Jo deixam que discrepe d'aquest tema, perquè que revertirà. Al final jo vaig pel carrer i sincerament no conec a tanta gent que estiga disposada a anar-se'n a veure ningú festival de música. Vull dir, avui en dia, en la situació de pandèmia que tenim, en la situació de crisi econòmica que ha derivat d'aquesta crisi sanitària, ho haguera invertit en una altra cosa que solucionarà un poc els problemes que realment estan en el carrer i que no són qui mos representarà a Eurovisió, que sabem que és un festival que també té molta connotació política i que no sempre guanya qui millor ho fa, sinó qui més interessa que guanyi. Aleshores, no...
Bueno, també podien dir en este cas el que acaba de dir vostès, tampoc representa qui millor ho fa, sinó o qui, a qui més gent ha votat, sinó a qui ha votat el jurat, que també ha passat el mateix. O sigui, que vostè m'ho ha posat un poc així
sí,
en bandeja.
Sí.
Pues Maria Fajardo, moltes gràcies per haver-nos explicat el que va ser dissabte i sa reunió en la secretaria general de Més Compromís. I així ja sabem per a on van les coses dins d'este partit que té la idea d'eixir a les eleccions a guanyar.
Moltes gràcies per convidar-nos i esperem que sí, esperem obtindre uns bons resultats i que tot allò que fem en les trobades, així com en les convencions nacionals, doncs que puguen tindre el seu fruit en les properes eleccions.
Moltes gràcies.
Estàs a la 92.2 FM.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Anem a parlar de ciència i, per tant, tenim amb nosaltres a un científic. Ell és Juan Carda. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
En aquest cas anem a parlar del vidre. Quan parlem del vidre sempre pensem o sempre l'atribuïm al cristal.
Efectivament. Un dels mitos que n'hi ha que trencar una miqueta, o falsetats, és que quan ens referim, i sobretot és que parlem en el nostre idioma, en castellà i tal, els castellans parlant, el vidre el considerem com un cristal i és una equivocació. completa, és el contrari d'un cristal. El vidre és un material que se defineix com un sòlid, que ja veurem que tampoc la paraula sòlida és tan ben específica, que és un material amorfo, que és el contrari d'un cristal. Cristals són material que està ordenat a una escala, quan parlem d'una escala molt xicoteta, una escala molecular, atòmica, està ordenat. En canvi, en el vidre no. En el vidre, tot el més, diem que hi ha un ordenament a molt curt d'alcance, a escala molecular, i per tant un material molt desorganitzat.
El cristal està tratat?
Bueno, el cristal està tratat, el vidre també està tratat. Per formar-se el vidre ha de sofrir un procés, un procés de molta temperatura, estem parlant de temperatures superiors als 1.500-1.600 graus, i un refredament molt ràpid, de tal manera que no deixes que el sistema se torni a reorganitzar i llavors apareix en aquesta forma que diem amorfa. L'altra qüestió que han de trencar i que se contempla des d'un punt de vista científic és que el vidre se considera com un fluid, com un líquid. Imagina també el contrasentit que té. Anem a parlar avui de diversos contrasentits.
Totalment, m'ha deixat un poc bocabadà.
No és un cristal, és un amorfo.
No,
tampoc
no és
un sòlid, sinó que és un vidre, és un líquid superenfriat, que diem.
I mineral, clar, jo sempre pensava que era un mineral.
Sí, se pot considerar com un, dins de la quantitat de materials que podem encontrar en la natura, podem considerar-ho com un mineral, perquè n'hi ha una transformació d'ell, sobretot, ja que vivim en èpoques on hi ha volcans, però en les àrees volcàniques se sol formar també aquest producte. Un producte que té el seu origen natural a través d'un procés en el qual a molta temperatura, com ocorreix en un volcà, però sofreix un procés de refredament molt ràpid. I entonces diguem que el sistema no s'organitza un altre gai i queda en aquest estat amorfo.
Per tant, està considerat, el vidre està considerat físicament com un líquid?
Subenfriat, és a dir, que té una viscositat molt alta, però ja, no deixa considerar científicament com un líquid.
Claro, claro. A veure, clar, aquestes preguntes sorgeixen, però fins que no donen el raonament, però imaginem, sí que ens ve al cap imatges que hem vist, que se pot considerar també això un líquid.
Efectivament, veig el punt de vista científic, així no ho considerem, no, i fija't bé, al contrari d'un sòlid cristal·lí, en què definim una temperatura fixa de transformació, de sòlid a líquid, per exemple, i aquesta transformació en el vidre, com és ja de per si un líquid, no la té, és un punt definit. Qualsevol sòlid cristal·lí fundís a tal temperatura, i aquesta temperatura és fixa. En canvi, en el vidre no, el vidre és gradualment, és com el sucre, quan calentem sucre en una cassola, veiem que se va reblandint, fins que apareix fluid. Pues el comportament del vidre és molt, molt semblant. Calentem, no té punt de transformació i té una temperatura de reblandiment, que li se diu en el vidre, igual que parlem de la temperatura de fusió en un sòlid, en el vidre parlem de la temperatura de transició vítrea, científicament, la T sub G, perquè és el terme anglosaxó, diu temperatura de transformació vítrea.
El vidre té una segona vida després del seu ús? Parlem, perquè si entrem en aquesta matèria del reciclatge...
Bueno, volia dir, antes d'entrar en aquesta apreciació, una altra, també de contradicció, que nosaltres considerem que els sòlids són perfectes, i volia parlar també un poquet d'això, de la imperfecció. Tots els sòlids són imperfectes, des del punt de vista químic. Per què? Pues diem que són imperfectes perquè a les condicions ambientals que estem, temperatura i pressió, diem que les seues posicions dels àtoms no estan en posicions fixes, estan manejant, perquè tot el que supera la temperatura absoluta, que nosaltres diem, la temperatura de menys 273 graus Kelvin, centígraus, perdó, a 0 graus Kelvin, i aquesta temperatura, aquesta energia que té superior, la utilitzen per estar vibrant els àtoms en les seves posicions, i això ja és un defecte. Per tant, diem que a pressió i temperatura ambiental, tots els sòlids, tots els materials en general, siguin cristal·lins o siguin amorfos, com el vidre, són imperfectes. això vol dir que les persones també som imperfectes. Això pot estar, quan parlem que este senyor és un senyor molt perfecte, no. Tots som imperfectes perquè som matèria, i com a matèria estem organitzats per àtoms, i per àtoms, pues, a pressió i temperatura, no els tenim en posició fixes i som imperfectes. N'hi ha que aclarir que la imperfecció, en el cas dels materials, és una oportunitat. Si fórem perfectes, seria una ruïna, perquè no, en el sentit científic, perquè no podríem dissenyar, el que diem, modular de nous propietats en ells. Gràcies als defectes, traiem propietats en els materials, en els sòlids. I aquestes apreciacions n'hi ha que tindre també clares. I és una cosa que als meus estudiants els ho conté. El primer dia de classe els dic, i aquest concepte de que són perfectes no és veritat.
Lleva-me del cap, perquè científicament està demostrat que no ho som.
En el món que vivim, no ho som, ningú.
Parlem d'aquesta segon vida, que té el vidre.
Com dius, el vidre és dels materials, un dels materials en els quals podem fer una recuperació d'una segon vida en ell. És a dir, que un camí l'han format, n'hi ha un gasto energètic molt alt, com us deia, d'aixòs 1.500 graus de temperatura, i quan l'obtenim podem conformar diferents peces, diferents coses, diferents materials, diríem.
I podem diferents usos.
I els materials van enfocar diferents usos. Pues ja parlarem al llarg de la xerrada de lo que són usos decoratius, lo que són jarres, lo que són les vidrieres, que en l'edat mitja van tindre molt d'auge. Parlarem dels vidres de botella, el vidre pla, que és el vidre comú que coneixem, el que fiquem en les finestres, etc. Què passa quan han fet ja ús d'aixes botelles o aixe vidre pla o el vidre inclús de la pantalla d'un televisor? Pues el podem recuperar, i recuperant-lo li podem donar un altre ús. En l'avantatge de que al recuperar ja no necessitem calentar aixes temperatures tan altes que a partir de la matèria prima, que després especificaré, l'obtenim. Entonces, les temperatures són molt més baixes, el qual implica que fem un ahorro energètic extraordinari. Ahorrem matèria prima, que són d'origen natural, normalment se partís d'arena, l'arena comú, que és el quars, uns fundents, per baixar un poc aquesta temperatura tan alta, normalment s'utilitzen silicats de sodi o feldespats, i la mescla de tot a aquesta alta temperatura s'obtenen. Per un camí obtès, l'avantatge és que en vez de 1.500, pues, per baix de 1.000 graus ja fundís una trega i se vidre. D'allí podem fer una trega botelles en ell, podem fer plaquetes, no sé si heu vist el revestiment que fan moltes piscines.
Sí.
I aquestes plaquetes piscines, això és vidre, la majoria d'ell
és reciclat.
És reciclat, en un reciclatge ahir que supera pràcticament el 100%. És un dels materials més reciclats que podem trobar. Això que recollim en els iglús i tal, és molt important. Molt important perquè, a part d'eliminar residus que es poden tirar, podem recuperar-lo en un ahorro energètic molt gran i, per tant, menor emissions de CO2, del diòxid de carbó.
Però diuen que al nostre país no va ser fins al febrer del 82 que no vas començar a reciclar el vidre, això és cert?
Bueno, jo diria que no és del tot cert. Jo me recordo quan era xicotet que el llimonero venia, te repartia la caixa de llimonades, i tots ens recordem des de la meva edat, que ja tenim els 60 anys cap amunt, i ens arreplegaven les botelles de llimonà, les botelles de llet,
sí, però
i se recuperaven.
A omplir-se del mateix producte. Jo parlo d'eixa reciclatge per a convertir-lo.
Efectivament, el que seria eixa reconversió ha sigut una etapa després, una etapa després en el qual s'ha vist i s'ha estudiat diferents utilitats que té eixa vidre reciclat, com vostè deia, el tema de tornar-lo a molturar-lo tot i obtindre les plaquetes ceràmiques o vitroceràmiques que t'estava comentant. Avui en dia, en el sector ceràmic, el que tenim així en la nostra àrea local i comarcal, s'està reciclant molt en el suport, en l'engobes, que diuen, en els esmalts, s'introduixen en este vidre. Hi ha moltes vegades que podem incorporar tipologies, i després comentarem tipologies de vidre, que ens aporten uns materials que de per si serien molt tòxics i en canvi ahir queden completament inertitzats en aquest producte. I, per
ha avançat tant, molt ràpidament, eh?
Se pot adelantar molt, efectivament.
Quan és la primera volta que se posa el foco en aquest tipus de material i se li dona aquest segon ús? I se li dona molt ràpidament i en moltes aplicacions, no?
Efectivament. Les aplicacions són molt diverses. Dels materials de major aplicació. Bueno, cronològicament dir que el vidre se coneix des de molt antic. Gràcies, en principi, a aquests productes naturals que en les àrees volcàniques se trobaven. N'hi ha unes modificacions també del vidre, podem unes variants de tipologia. Està el vidre pur, com pot ser un vidre d'una finestra, translúcid, poden haver vidres també opacos, i poden... perdoneu un poc la
sí, ara veure si ens porten un gotet d'aigua.
Està el vidre que és opaco, com pot ser un vitroceràmic, en la zona, com per exemple ara el volcà de les Palmes, ens ha originat molt vitroceràmic de tipus, diem, basàltic, de roca basàltica,
que és fundit. Clar, la gent que no tracta més tipus de materials ens dona en compte, quan parla de vitroceràmic, que tots pensem en aquestes vitroceràmiques que tots tenim a casa. No sé si és ICE ús del que vostè està parlant.
Efectivament, un dels ús.
Sí, sí, vega ser... tranquil·lament, s'aclareixin un poc la veu i estem veient els avantatges de reciclar el vidre perquè són no borrosos.
Pues un dels avantatges...
Sí, per exemple, jo tinc així que per cada tona de casc reciclat, de cascos, estem parlant de casc de botelles, es redueixen 1.000 quilos d'escombraries.
Efectivament. Per què? Perquè el que t'he dit... El 100% se pot reciclar. És un dels materials que en major grau de reciclatge té. Hi ha materials que pots recuperar un tant per cent, no? Però en aquest cas pots recuperar el 100%.
Per exemple, nosaltres, a raïl del que ha passat de en el volcà de la Palma, tot allò que ha quedat depositat, això se utilitzarà per a fins del ser humà. És a dir, ho podrem utilitzar fent d'ahir vidre?
Bueno, és una manera natural del que l'home processa, no? És un procés que l'home també fa, sintèticament, diríem, però així ho ha fet la naturalesa. I és agarrar aquesta matèria prima, fundir-la a molt alta temperatura i el gelase se configura en aquesta forma, en fases amorfes i en fases cristal·lines, per això diem un vitroceràmic.
Claro, és que és quan parlem de les diferents usos que es pot donar al vidre, no? Parlem de les finestres, que és el vidre translúcid, els envasos, les vitroceràmiques...
No, compte la quantitat de possibilitats que tens d'ús d'aquest material, perquè, com te deia, podem fer ús com un vidre transparent, translúcid, per el que és una finestra, podem donar un ús decoratiu, les vidrieres, també parlarem un poc d'elles, de tota aquesta història tan important i que nosaltres tenim un patrimoni en les catedrals molt fort, en l'edat mitja, de lo que era el desenvolupament de vidrieres, i el tema de vidriats. O sigui, parlem de vidres, vitroceràmics i vidriats. Quina és la diferència entre un vidre i un vidriat? Pues molt simple. El vidre és un material que de per si se sustenta. Si nosaltres fiquem una finestra, una porta, ell de per si no necessita que li fiquem ninguna contraxapa, m'entens? En canvi, un vidriat sempre va damunt de. Un vidriat és un esmalt.
Sí, sí.
El tenim que ficar sobre una baldosa ceràmica,
sí.
Que així en el sector ne produïm tants, i n'hi ha una indústria molt potenta.
O sigui, que nosaltres aquest vidre el podem utilitzar també per a reciclat per a fer vidriats.
Vidriats, correctament. I també se pot fer, com te deia, conformar vidres opacos, com poden ser, però que tenen una resistència mecànica brutal, tenen molta resistència que inclús aguanten el xoc tèrmic, com pot ser una vitroceràmica. Quan gastem en la cuina, calentem i refredem en seguida i no se trenca, no se partís, per la resistència que té el xoc tèrmic tan alta i aquest tipus de material. És a dir, que nosaltres li podem confluir una sèrie de propietats de translucidez, opacitat, de resistència mecànica també, i també de xoc tèrmic en el vidre. Com veurem, de les diferents aplicacions avui en dia estan també en el camp de l'agricultura. El vidre el podem utilitzar una manera de dissenyar un tipus d'abonat específic per a les plantes.
Uf.
Com? Doncs pues integrem els micronutrients encapsulats, el que diem encapsulats, com si fossin xicotetes boletes, dins d'una matriu vítrea que comporta aquest micronutrient i comporta aigua. De tal manera que, quan nosaltres li ho tirem a la planta, controlem, ara que parlem de molts problemes de contaminació d'aquífers per nitrats, ahir se pot controlar localment la quantitat de nitrats que fiques en aquests micronutrients. I la planta va absorbint a mesura que la regleta va degradant, ell busca la humitat que li va portar això i se degrada, no? I aquesta degradació, la planta va xuplant els nutrients, de tal manera que no se perden cap avall contaminant l'aquífero. N'hi ha curiositats que avui en dia s'estan investigant en aquest tema. En el camp de la medicina, dissenyant nanopartícules de vidre per a combatir certs efectes tumorals, on ells treballen tant en portar, igual com estem parlant en micronutrients, per les plantes també poden comportar l'antibiòtic que ens fiquen, o simplement ser el que diuen sensors, és a dir, que jo dissenye una propietat en ell, i són tamanys, estem parlant de nanopartícules, quantitats de la micro, de la micra d'un mil·límetre, i en ells dissenyar que porten un sensor que nosaltres externament el podem actuar per una qüestió de calor o un altre senyal, i ell obrir la comporta i soltar en aquest moment el medicament que comporta.
Vostè m'està parlant de realitats o d'estudis, dices...
No, estem parlant ja de realitats.
Oh, que maravilla, no?
Com us fan, si tens que fer un TAC avui en dia, per exemple, ja t'injecten el que diuen marcadors. I són marcadors, són nanopartícules en les quals tenen un sensor d'aquest tipus, que té una resposta magnètica o pot ser una resposta elèctrica o una resposta elèctrica. I són nanopartícules de vidre que porten encapsulats el component que dona la senyal. Que pot ser
i tot això
tipus.
Reciclant?
Tot això se pot fer reciclant perfectament, perquè un camí se recicla, el vidre torna a ser un material pur, completament pur, i per tant el pots dissenyar-lo a diferents tamanys. S'estan fent, conec empreses en les quals dissenyen aquest material reciclat, pues, partícules per projectar-les, per limpiar monuments, limpiar parets, perquè tenen una capacitat agressiva molt forta, i són projectats sobre quan vols restaurar un monument, una catedral o algo, se projecta i se projecten aquestes partícules, que són partícules micromètriques, no? de vidre reciclat.
Que... En aquest cas, també el que fem és no tindre ningú tipus d'impacte de contaminació, és a dir, com no n'hi ha ningú producte de neteja el que s'utilitza, sinó que és vidre, no tenim contaminació, no? En aquesta neteja.
Efectivament. És un material, diguem, que l'aplica sòlid i, per tant, no implica ninguna contaminació en ell. La projectes contra l'espai que vulguis limpiar. Ell limpia, per exemple, si han fet un garabato en una paret o per la pròpia contaminació de l'esmog que diuen que se fica en la pedra, no? El mal de la pedra que se comenta, i te la limpia, te la deixa perfectament nítida, no? Sense
ens queden dos minutets, li dic per si n'hi ha algo que vola que se quede clar o comentar en concret.
Bueno, sí, podem continuar en altra sessió per parlar dels vidres avançats, de vidres que avui en dia s'estan investigant per camps de telecomunicació, el que se diu vidres que tenen una propietat òptica, òptica no lineal, això vol dir que amplifiques una senyal i, per tant, en vez de ser una senyal física que la podem portar per electrons, la fem per electromagnetisme, per cables, serien senyals sense cablejats. Imagina que ens oblidem d'utilitzar per a un ordenador tots els cables que a vegades tenen una torre tota plena de cablejats amunt i avall. Estos micròfons que tenim ara, que funcionen sense cable, no? Només per la propietat òptica.
Per tant, tot el que avui hem parlat sobre el vidre són realitats i són utilitats que actualment s'està donant, no? El vidre.
Efectivament.
I el que parlarem en el pròxim programa són tot el que està ara en fase d'investigació d'un futur.
Efectivament, les grans empreses d'investigació que estan apostant molt en aquest camp, li han donat la màxima prioritat, però són camps molt estratègics. I parlarem també dels vidres que tenen propietats tàctils, que avui en dia toquem una pantalla i mos transmetis una senyal.
Pues això ho farem la setmana que ve. Tornarà a vindre i ens parlarà de tot el que n'hi ha de futur dins d'aquest meravellós vidre que és sòlid, líquid i mineral, no?
I només comentar que este programa va dedicat a l'any del vidre que ha nombrat la Unió, Nacions Unides l'any 2022 com l'any internacional del vidre.
Pues este i el pròxim. Moltes gràcies.
És un plaer.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
S'obri el termini per a optar a les subvencions 2022 de Fundació Caixa Rural Vila-real. Unes ajudes dirigides a entitats assistencials i inclusives de la localitat. Més informació en fundaciocaixarural.org. Tots junts fem poble.
Bé, avui tenim amb nosaltres a l'alcaldessa de les Alqueries, Esther Lara. Bon dia, Esther.
Bon dia.
La veritat és que és un plaer tindre't ací, no? Perquè demà és quasi festa a les Alqueries,
Sí, aquesta setmana la veritat que podrem tindre dos dies, no? Perquè avui ja tenim el poble un poc en molt de soroll, no? A partir de les 10 ja es comencen a aterrissar els equips participants de la Volta a l'Ocna Valenciana. I demà, pues, bueno, serà un gran dia perquè jo crec que farem història, no? Tindrem una eixida a la Volta a l'Ocna Valenciana, que per les Alqueries podem dir que és la primera vegada, no?
Sí.
I crec que en un poble de tanta arraigada tradició ciclista, no? Pues jo crec que molta gent, no? S'ha agafat demà festa per a poder disfrutar d'aquest dia.
Home, ja t'he dit que a casa, o sigui, una persona molt propeta diu, demà me tocarà anar a treballar i no vull perquè vull veure tot l'ambient que hi ha, no? O sigui, aterrissa aquesta primera edició la primera etapa, no? Del Gran Premi Ivan Sabadell de la Volta Ciclista de la Comunitat Valenciana. Algo molt especial perquè, clar, molta gent no sap els nostres arrels ciclistes que tenim a les Alqueries, no? Que fins i tot tenim l'orgull de tindre un carrer dedicat a Miguel Indurain perquè va vindre en el seu apogeo, diguem, no?
Sí, Miguel Indurain va tindre fer un criterium, si no recorde mal. I bé, nosaltres és un poble que el ciclisme, crec jo que qui no té, no? Algú a prop a casa que practiqui aquest esport, no? I a banda, com a municipi, no? Tenim també una gran entitat, no? en les Alqueries, com és l'Esport Ciclista Alqueriense, que serà partícip 100% també d'aquesta edició, i que, com a anècdota, pues, enguany fan el 73 aniversari, no? El dia de la presentació de la Volta comentava, no? que som un poble molt jove perquè tenim 36 anys, no? Enguany complirem els 37, però realment L'esport ciclista alquerense complir 73 anys enguany, no? Que casualment és la 73 edició de la Volta a la Cuita Valenciana, no? Era una anècdota. Però sí que és de veres que és un esport que dia a dia, no, podem veure com les alqueries n'hi ha afició, tots els caps de setmana, a les 8, 8 i mitja ja n'hi ha concentracions a les alqueries, a la plaça, per la gent fer la seva volteta, no?
No, i a més a festes sempre s'ha fet un circuit, no? Jo me'n recordo...
El dia de la bici.
Sí, no, però també en les festes de la segregació es feia també un recorregut que venia molta gent i sempre s'han fet carreres almenys una volta a l'any, encara que no siguin festes. Ha passat per allà un circuit d'alguna modalitat?
Sí, la veritat que al llarg de l'any pues, se fan moltes carreres, no? Sempre n'hi ha carreres de diferents categories. Ara també tenim en força l'escola de ciclisme a les alqueries, no? Crec que és important treballar des de la base, no? Des de ben menuts, per a que l'afició pues, continuï podent estar tan arraigada. Però sí, sempre que les nostres festes sempre se celebren, no? També en este motiu.
Ha costat molt, diguem, que un gran esdeveniment com aquest es fixe en un poblet com són les Alqueries, que desgraciadament molta gent es pensa que tan sols és per on passa la carretera nacional, però és molt més, no? Ha costat.
Pues bé, a veure, tenim que dir que hem tingut factors, no, que ens han afavorit, no? L'esport ciclista, junt al seu director de la Volta, no, Ángel Casero, pues, en algun moment havien comentat, no, aquesta possibilitat. I en el seu dia també, aquest estiu passat, el president de la Diputació també va dir que la Diputació col·laboraria, que acollirien. I bueno, pues, el president de la Diputació té una gran amistat amb el president de l'esport ciclista. I entre tots dos van intentar, mira, Esther, tenim que fer això, tal, i bueno, dic, estudiem les possibilitats,
clar,
no ens tanquem, no? I mirem a veure quina és la via per a poder fer-ho, no? Evidentment, per a les alqueries la part més difícil era la part econòmica, perquè la part de les ganes de fer-la estaven, i recursos humans, com s'ha pogut demostrar, n'hi ha un gran equip de voluntaris, no? que avui i demà estaran participant, no? La part econòmica, doncs, es condicionava poder tindre el pressupost en 2022, no? L'aportació de l'Ajuntament tenia que estar ahí, no? Aleshores, jo li vaig dir a Àngel que li donaria el meu sí quiero, no, d'alguna manera, en el moment que tinguera clar el pressupost, i així ho van fer, en quan en novembre van veure que la viabilitat era possible, i també des de Secretaria d'Intervenció, clar, a l'hora de fer el conveni en l'Associació de Prociclisme, també era correcte, no?
I imagina també que els recursos, perquè són molts els ciclistes que avui arriben, quants corredors tindrem?
Pues, són 23 equips a una mitja entre 10-15 més organitzadors i tal. La veritat que és una gran quantitat de gent la que tindrem al voltant del nostre municipi, no? D'ahí que el poble ja fa des del divendres, no? Ja tenim les seues senyalitzacions, sí, en el prohibit aparcar. És necessari per poder ubicar, pues, des dels autobusos, demà serà també Guàrdia Civil que acompanya en la carrera, etcètera, etcètera, no? Per a poder tindre
el dispositiu, al fi i al cap, de seguretat, que és més fort, no?
Sí, sí, tota l'organització, no? Perquè és el que diem, estan els actors principals, que són els ciclistes en aquest cas, però realment darrere n'hi ha una organització brutal i espectacular que si no seria possible aquest esdeveniment.
Això és el que passa, no? En tots aquests actes que diem, sí, és un dia de festa, però darrere de la festa hi ha molts actors encarregats, no? A més, bé, jo dic que bé, el tret d'eixida és les Alqueries i acaba en Torrealba, que també Torrealba és un poquet de les Alqueries, no, alcaldessa?
Sí, jo crec que sense ser de Torrealba tots sentim que Torrealba és un poc de les Alqueries, no? Sí, la veritat que som dos pobles que tenim aquest vincle especial, no? Hi ha molta gent de les Alqueries que descendís de Torrealba i que a dia d'avui pues, continuem passant caps de setmana, estiguem a Torrealba, no? I per tant jo penso que així era les Alqueries i acabar en Torrealba demà, per això encara és més motiu que molta gent faci festa, no? A l'arribada a Torrealba tot el món vol estar allí, no? I fer un poquet d'aixer convoi i aquesta festa.
No, sí, hi haurà gent que no sabrà ben bé on estar, si les Alqueries en Torrealba o a lo millor va correguent també a Torrealba per poder veure les dues parts, no, d'ambient.
Sí, així és, en el cas, per exemple, de la regidora de festes, no?
Sí, clar.
És un dels cas que, bueno, en aquest cas, pues... hem decidit seguir la volta, no? Des de les Alqueries i arribar a Torrealba.
I on es farà aquesta eixida exactament?
Bé, primer tindrem la volta neutralitzada, que es farà al municipi i que tindrà la eixida des de lo que és el cantó on està l'ambulatori, de 25 de Juncap al Caixer, i del Caixer via Augusta cap amunt. Finalitzant la volta neutralitzada, el camí les voltes ja donarà eixida cap a Betxí. No? Mm-hmm. I entonces la eixida se calcula que siga sobre les 13 i 12 minuts aproximadament i ja serà camí Betxí l'inici de l'etapa.
Que bé, nosaltres ho veurem en directe. Mm-hmm. Esperem, no?, veure mitjançant doncs, les xarxes socials, no?, aquest moment tan important, perquè jo imagino que per a vostè és important, no, Esther?
Per a mi és molt important, la veritat que dijous passat, quan vam fer la reunió d'organització, vam passar un matí de nervis que es dia, sí, la setmana que ve estem així, no sé com ho podrem organitzar, no? Perquè són moltes coses a tindre en compte, hem intentat pues, òbviament és que tallar el carrer, no?, per intentar també donar marge de l'organització i te sa mal perquè vols garantir al veí la mínima molèstia possible, no?, perquè són dies també laborables i se comprèn, no? I la veritat que hi ha nervis pues, per aquí que bon temps, no?, que sempre sí. També és una cosa que afecta a aquests esdeveniments a l'aire lliure, que passe tot, vaja tot bé, no?, que no hi hagi cap accident en el ciclisme ni tal, i bueno, pues que ho tinguem tot i no fallar en res, no?, que és el que sempre preocupa a vegades de dir, ens faltarà algo,
sí.
Però bueno, avui estem tot el dia ja en preparatius, ara ja les 10 apareixen ja els equips i muntatges i demés, tenim marge per a que avui se quede tot ok per a demà.
Sí, no? Jo imagino que també els ciutadans pagats.
Jo crec que sí, jo el que percibís de la gent és que la gent està contenta, no? I bueno, la gent agraïs, no?, que les alqueries, com bé dies, siguin un poble menut, però que tinguem també aquesta possibilitat d'acollir alguna volta, no?, o de vegada sí. En quan, per lo menys, poder-los donar a aquests esdeveniments i gaudir-los, no? Jo penso que, com diem, no?, sent un poble amb tanta tradició ciclista, no?, i que hi ha molta gent del voltant, de Borriana i de Vila-real, que m'ha dit, jo m'agarra festa i aniré a veure.
Aniré a veure, no?
Vull dir, jo penso que això també és molt bo per al nostre municipi. Avui i demà els comerços poden també pot vindre molt bé. Jo penso que és positiu per a la majoria de gent. Tot el que siga fer actes sí. I estar bé ja és positiu.
Vostè sap que sempre té que haver una crítica, no?, discordant, i això els reis, diguem, són les xarxes socials, no? I és veritat que des de la setmana passada s'ha difós un vídeo d'un veí de la localitat, diguem, criticant aquest acte i fent les següents acusacions que, si li pareix bé, escoltarem, per a que la gent dels nostres oients sàpiguen de lo que estem parlant.
Bueno, pues este vídeo lo hago porque ya se me hinchan un poco las narices. La San Silvestre cancelada por tema COVID, en unos picos que no son los más altos, desde luego, pero se toma la precaución de suspenderla por los participantes y por lo que pueda haber. Vale, se cancela San Antonio porque se acumula demasiada gente y historias raras de esas que se montan. Total, porque todo ello conlleva unos gastos para el ayuntamiento. Unos gastos que no quieren llevar a cabo y así ahorrarse una pasta. Vale, me parece correcto. Ahora se lleva a cabo la aprobación del plan para la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. Ah, esto sí se puede celebrar. Claro, como de aquí vienen unas subvenciones para pera, pues alguien tocará un tanto por ciento. Bien como concejal de deportes, bien como alcalde del ayuntamiento. Bueno, lo que todos se sabe. Y mi pregunta es la siguiente. Si estamos con lo del reciclaje, que vamos a hacer puerta por puerta, entonces, si vamos a llevar el sistema de reciclaje, como el que tenemos aquí, de los mercados...
Bé, acabarem d'introduir el final, no? Jo volia que escoltara vostè les acusacions, no?, que li ha fet aquest veí, que ve que en xarxes socials, en aquest grup de lo que está pasando en el niño, siempre fa comentarios, ¿no? Diguem.
Bé, jo, si els comentaris són constructius i positius, i inclús crítiques constructives són totes acceptades, no? Però en aquest cas me pareix un poc lamentable, no? I un poc desafortunat utilitzar aquesta situació per a justificar-se, no?, d'alguna manera aixina, no? Per començar, explicarem Sant Silvestre, quan se decidissin a fer, que l'Ajuntament teníem junt amb la tècnica d'esports tot organitzat per a poder fer, sempre la Sant Silvestre ha sigut organitzada conjuntament com la majoria d'actes que se fan al municipi, en entitats. En aquest cas, el Club Running de les Alqueries i l'associació Fem Festa repartint xocolata. En aquest cas, la reunió que es va tindre, regidor, tècnica i les entitats, era el 26 de desembre. Els deberes era a l'aire lliure, s'haguera pogut fer, però l'Ajuntament sol no pot tirar endavant aquests esdeveniments, no? I va ser una decisió conjunta i així se va fer públic el que havíem decidit suspendre. Per seguretat, no és perquè ens inventem, els casos han sigut reals, no és ni que siga la més alta ni la més baixa, jo crec que ahí estem confundits perquè probablement la incidència siga la més alta, però també és el moment més alt de gent vacunada i d'ahir que ho puguem estar vivint en millor tranquil·litat, no? Totes aquestes incidències ara altes. Passa més o menys el mateix en la del Sant Antoni, la celebració de Sant Antoni, no? Sempre l'organitzada l'Associació de Penyes. La regidora de festes en aquest cas parla tant en el mossèn com en l'Associació de Penyes i és quan conjuntament també se decidís dir mira, l'any que ve més i millor, perquè la situació és difícil d'organitzar-la l'Ajuntament a soles. Vull dir, ens fan falta aquestes entitats per a poder continuar celebrant, no? Aleshores, una decisió conjunta i creiem que de responsabilitat no fer les activitats. A mi el que me pareix lamentable i atrevit és dir que ens embolsem a la pera, subvencions, no sé quines subvencions parla. Aquesta volta a la Comunitat Valenciana, la part que correspon a l'Ajuntament és pagada en els diners públics de l'Ajuntament en un contracte fet amb l'Associació Prociclisme, que és l'associació encarregada de fer la volta a la Comunitat Valenciana. I puc dir obertament, el que costa l'Ajuntament són els 20.000 euros per a l'Ajuntament. Està tota la documentació a l'Ajuntament. Yeah, m'agradaria que aquesta persona que acusa públicament tinga la valentia perquè ens acusa de robar. No sé si això de portar a la pera té un altre significat, però per a mi és que ens acusa de robar el regidor d'Esports i a mi personalment, a l'alcaldessa, quan simplement estem fent les nostres funcions com a càrrecs públics que som. I és més, aquest esdeveniment, si ha tingut algun gasto extraordinari, com ha sigut anar a València a la presentació de la volta, ha sigut a cost propi de cada regidor. I lamente, no?, que s'utilitzi per acusar-nos d'aquestes coses quan no és veritat, no és veritat, perquè a més és que si ell té alguna prova que la demostre, que la ensenye, que utilitzi la xarxa social correctament i que la ensenye, no? Jo ho lamento, la veritat, perquè aquests diners de tots i de totes el que anem a destinar a fer la volta de la comunitat i no es tracta de ninguna subvenció, sinó simplement han sigut els diners propis de l'Ajuntament. Al pressupost 2022 existia una partida en la que ficava participació de volta a la Comunitat Valenciana. Ha sigut en la seva exposició pública, tots els grups han estat han vist perfectament els pressupostos i bé, la veritat que ho lamenta, no? No sé en què es basa, no? Això no lleva que poguera tindre raó en la resta de crítica que faig que pugui estar fent al vídeo, no? Però aquesta part concretament per a mi és molt desafortunada, la veritat. Jo simplement, cada un té la seva consciència, no? Però ell sabrà si deu rectificar o no això. Nosaltres, cada un, ell ha tingut la llibertat d'expressar-se, de dir el que cal. Nosaltres també direm el que cal on toque.
Sí, dir que a la resta del vídeo, en aquest grup social, sempre es fa molta crítica al porta a porta, no? I estava criticant que els contenidors del mercat municipal portaren una setmana, diguem, plens de fem, no? I clar, critica que si això està ocorregant ara, quan s'instal·la aquest projecte de porta a porta, si passarà el mateix.
Bé, a veure, el porta a porta, òbviament no passarà el mateix. I si passa el mateix, seré la primera en què faré el que tinga que fer perquè això no passi, no? El porta a porta hem tingut un gran handicap que ha sigut la situació Covid que ens ha fet aturar-nos un poc i no poder donar a conèixer el porta a porta com serà, no? En els pròxims mesos se sortirà al carrer en els educadors mediambientals per poder explicar. Hi ha molts dubtes, tots els tenim. Cometerem errades segurament en la instal·lació del porta a porta, però jo crec que és una millora que ens costarà, no? A tots un poc, però que a la llarga serà una bona iniciativa, no? El futur de cadascú, jo crec que depèn també un poc el que puguem millorar-lo un poc estan en el nostre com tirem el nostre fem, no? I el reciclatge és important des d'aquest punt. Jo penso que és una comoditat, no? El poder tindre a la porta de casa sense tindre que anar a buscar el contenidor de reciclatge, no? Jo crec que el futur passa per ahí, no? Tots tenim que reciclar. Si els que venen darrere volem deixar-los també un món millor, penso que és important que tots comencem a implicar-nos un poc, no? Està clar que el còmode és no pensar, no? Tira això així i ja està, que vinga darrere com tot, no? Però crec que tots tenim que fer un poc de consciència ciutadana i començar, no? A pensar en esta clau de reciclatge. I crec que serà bo per a tots, no? N'hi ha molts municipis ja i molts llocs on està instaurat i realment està funcionant, no? Vull dir, els estudis sempre demostren, no, que el tant per cent de reciclatge cada vegada va en augment quan aquestes tècniques s'apliquen. I realment així la diferència del que a lo millor estiguem fent és el porta a porta, no és la novetat, però el reciclatge, Europa ens obligarà a tots a que les fraccions estiguen separades com cal, no? Aleshores serà uns deures, no?, que tots tindrem que fer, no? A dependre a com fer-ho. Però realment la novetat ve així un poc marcada per el porta a porta, no? Així tenim municipis, a la província de Castelló, com Vistabella, per exemple, que ja instaura el porta a porta. És obvi que Vistabella és més venut que les Alqueries, no? I que a lo millor això ho té més fàcil a l'hora de fer. Però que és per això que s'està treballant, no? Per intentar els problemes que la gent ja ens ha traslladat o que creiem que poden estar ahí, pues intentar solventar-los de la millor manera possible.
Bueno, dissabte a banda, hi ha que oblidar tots aquests temes, perquè la veritat és que demà és un dia molt important per a les Alqueries. Tot el món ens estarà mirant per a fer-lo d'allò més bé, i el que desitgem, no, alcaldessa, és que isca pues perfectament, no?
Sí, això és el que tots tenim ganes, no? De disfrutar, no, d'aquest dia, com diem, abans de festa, no, per al nostre municipi, i que tot isca ben.
Doncs, alcaldessa de les Alqueries, Esther Lara, com sempre, pues, moltes gràcies per atendre'ns així a Ràdio Vila-real.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones, y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
Bueno, i com ja saben, l'Ajuntament d'Onda és molt hàbil, molt ràpid. Per què? Pues perquè ha manejat fitxa davant del problema de lo car i dels costes que té el gas, que repercuteixen en la pèrdua de competitivitat en el sector ceràmica. Està explorant inversions per a fomentar la descarbonització que ens demanen des d'Europa del sector ceràmic. Però, clar, per a que mos ho explique, qui millor que preguntar-li a l'alcaldessa, que és ella la que es reuneix en diverses empreses interessades en instal·lar electrolitzadors per a generar hidrogen verd. Molt bon dia, alcaldessa.
Molt bon dia a tots.
Jo sempre dic el mateix, i és que tenim dues poblacions molt ràpides així en la província de Castelló, i són dos pobles en dos tendències polítiques totalment diferents, i una és Onda, que té una alcaldessa del Partit Popular, l'altra és Almassora, que té una alcaldessa del Partit Socialista, però que van avançant molt ràpid. De fet, en Onda, en dos anys i en una pandèmia, se va molt ràpid, eh?
Sí, la veritat és que se gestiona de manera molt efectiva, donant resposta a les necessitats dels veïns i sobretot a les necessitats del sector ceràmic, que per a nosaltres és fonamental, a propòsit del tema que comentaves. Encara hi ha tot una pandèmia, efectivament, tot que hem tingut que destinar vora 2 milions d'euros als nostres autònoms, de treballar moltíssim per no deixar a ningú veí pel camí, i bueno, és el que ens ha tocat gestionar en una pandèmia, i n'hi ha que fer-lo.
Estem parlant que l'alcaldessa reuneix en diverses empreses interessades en instal·lar estos generadors que faran hidrogen verd, o l'alcaldessa fa una crida per a ser els primers puestos on podran disposar noves empreses que puguin implantar-se allí.
Sí, la veritat és que has captat molt bé el sentit. Efectivament, els costes del gas, els costes de l'electricitat, estan sent un lastre per al nostre sector ceràmic. La província de Castelló, en el clúster ceràmic en el que nosaltres som i ser vèrtice del triangle, pues, produeix el 95% de ceràmica de tota Espanya, i això també té una repercussió, i és que també som el foc d'emissió del 33% de les emissions de CO2 de la Comunitat Valenciana. N'hi ha que ficar solució. Per una part, per el coste energètic. No podem tindre esa merma que ens impedís eixir al món a vendre taulells i a vendre ceràmica en unes condicions menys competitives que el resto de països. I per un altre costat, està aquest compromís, no?, en la natura i se respecte per el planeta i aquests objectius de desenvolupament sostenible en els que està perfectament compromès l'Ajuntament de Onda, i tenim que treballar en aquest sentit, no?, en la descarbonització del nostre clúster ceràmic i en tratar de ser competitius però sent molt més respectuosos en la natura. Estem davant d'una transició ecològica, i tenim que assumir aquest repte agarrant la bandera i al capdavant. Per això, des de l'Ajuntament d'Onda, ja fa uns mesos que estem portant endavant reunions en diferents empreses, sempre baix el paraigües d'Aster i de la patronal de la ceràmica, perquè, bueno, tenim que continuar fent allò que fem molt bé, que és fer taulells i fer ceràmica, sense deixar esa huella de carboni en el mig ambient, i a més tornant a paràmetres de competitivitat. Tenim una assignatura per davant, tenim tota una transició. Quan antes hi fiquem mans a l'obra i quan antes assumim esos reptes, antes eixirem endavant. I això ha de ser una tarea conjunta, ha de ser fruit d'una col·laboració público-privada. Les empreses, els nostres emprenedors, el nostre sector ceràmic, la nostra patronal ceràmica, els treballadors i també, per supost, els ajuntaments. I l'Ajuntament d'Onda, pues, vol tindre un paper determinant en aquesta transició ecològica que els emprenedors, que aquella gent que crea riquesa i que crea llocs de treball a la nostra província, es veja com una administració que és un lleial col·laborador en aquest camí.
També se suma a aquestes reivindicacions del sector per a que la Unió Europea modifique aquest actual marc d'ajudes de l'Estat i permetisca que els països puguen subvencionar aquestes noves tecnologies.
Clar, tenim que tindre en compte que estem davant d'un procés de transició. Tota transició comporta una sèrie de modificacions, una sèrie de canvis, i fins a arribar al final del camí tenim pues encara uns anys per davant en què tenim que anar aconseguint esta finalitat, i per això és fonamental que mentre dure este procés, aquelles empreses que entren en tot el tema de la transició ecològica tenen que tindre clarament el respaldo d'unes subvencions de l'Estat. Jo crec que és fonamental per a tots.
Clar, en este cas recolzem totes les empreses que, per lo que siga, ara estan un poc a ralentí o que els costa un poc, ajudem-les a aquesta transformació, que no desapareguen i que se'n sumen més.
Claro, efectivament, jo crec que n'hi ha que obrir este camí. És un camí per explorar, però sense cap dubte el camí que marca Europa i el camí que marca el futur i els objectius de desenvolupament sostenible que marca Nacions Unides se tenen que fer gràcies a una transició energètica que tenim que assumir. Estic esperançada perquè el sector de la ceràmica, els taulellers, la indústria ceràmica, ha sigut sempre una indústria innovadora. Ha sigut una indústria que ha superat crisi darrere crisi, i esta d'aquest encariment absolutament desproporcionat de la energia també la superarà, i la superarà en nota, estic absolutament convençuda.
En el 2021 se consolida la primera entitat de gestió i modernització, i ara pronte la segon.
Sí, efectivament, és una fórmula de posada en valor dels nostres polígons industrials, del nostre sòl industrial, que ha donat molt bon resultat, en el que és un exemple més de lo que comentava abans, d'aquesta innecessària i importantíssima col·laboració público-privada. Vam tindre una primera entitat de gestió i modernització que tenim en el polígono Sur 13, polígono Entre Ríos. Bueno, a on es col·loca Amazon, perquè ens entenguem.
Sí, sí.
I ara anem a portar endavant la segona entitat de gestió i modernització. En este cas aglutinarà tres zones industrials, tres polígons industrials, molt més a prop del poble, i anem a tornar a buscar per portar-la endavant i sa complicitat i sa mà dels empresaris del sector. I bueno, pues en ella estem. Vam tindre la primera, ha donat molt bon resultat, estem treballant molt bé i anem a per la segona perquè estem convençuts de que l'excel·lència del nostre sòl industrial tindre uns polígonos industrials en perfecte estat de revista és la condició indispensable per a la plegada d'ajudes i per a la plegada de subvencions per al sector.
I les bonificacions fiscals?
També, l'Ajuntament fa pues, el que està en la seva mà i fica de la seva part. Este any culminem aquesta rebaixa del 15% de l'IBI, de l'impost de béns immobles, per a tots els immobles, en independència de si són vivenda, si són nau industrial, si són local comercial. Reduir aquest 15% l'IBI per a l'Ajuntament d'Onda és una aposta molt important per aliviar fiscalment a tots els veïns i a totes les empreses sense distinció i que al mateix temps per a nosaltres suposa un hàndicap de gestió, perquè nosaltres pues, quan finalitzem aquesta legislatura claro. Haurem gestionat via impostos, haurem recaptat 4 milions menys d'euros, però al mateix temps tenim que donar els mateixos serveis als veïns, inclús millorar-los, com estem fent, ampliant el contracte d'arroplegada de FEM, ampliant el contracte de manteniment de vies públiques, el contracte de manteniment de jardins i d'espais verds, és a dir, que cada volta els veïns d'Onda reben millors serveis i paguen menys impostos. Això per a nosaltres és la quadratura del círculo. Nos imposa un grau de gestió i d'eficiència brutal, però bueno, ahí està tot l'equip de govern gestionant moltíssim criteri, en moltíssim rigor per aconseguir-lo.
Clar, jo me quedo més en aquestes bonificacions tal volta per com veig des de fora en l'àrea industrial, sí. Perquè això garantitza que l'empresa se queda allí, per lo tant, ni hi hagi més postos
claro,
de treball,
sí,
ni
sí.
Hi hagi les vivendes
creació
que allí
estiguin. Creació de riquesa,
clar,
efectivament. És que són molt importants. Bueno, pues mira, a nivell d'impost d'activitats econòmiques pues, tenim bonificacions de fins al 50% per contractar a veïns d'Onda en claro. Situació de desempleo o per utilitzar energies límpies, com és, per exemple, la cogeneració, que és molt important per a tot el sector ceràmic, o l'impost d'instal·lacions i d'obres, bé, pues bonifiquen fins al 95% aquelles obres que tenen com a finalitat introduir energies sostenibles per a les produccions, com pot ser l'energia solar, o fins al 50% de l'impost d'obres per instal·lar-se en aquells polígons que tenen una instal·lació que tenen un nivell d'ocupació inferior al 50%. Al final, pues bueno, i si són aquestes poquetes coses que pot fer un ajuntament, on té capacitat de discrecionalitat, on té capacitat de marcar una tendència, l'Ajuntament d'Onda està absolutament volcat en aliviar fiscalment als seus veïns, als seus empresaris i als seus emprenedors.
Jo veig clarament que el que fa és una gran captació de noves inversions.
Efectivament, si són capaços de mirar a llarg plaç, si són capaços de no quedar-nos en aquest cortoplacisme que es pot produir un poc de vèrtigo, dir, anem a recaudar 4 milions menys en impostos. Bé, però siguem capaços de mirar a llarg plaç.
Si t'acabaran les llargues posades, no?
Claro que sí. Quantes empreses aconseguirem fidelitzar? Claro. Que veig en Onda com una opció seriosa per a instal·lar-se, per a ampliar les seves claro. Instal·lacions. I bueno, ahí estaven les xifres que havíem tret últimament. En els últims 3 anys, pues, n'hi ha 87 milions d'euros d'inversió en Onda i 53 llicències concedides d'instal·lació de noves obres o d'ampliació de les ja existents. És a dir, aquells que estan en nosaltres des de fa molt de temps continuen confiant en nosaltres per a créixer i per a expandir-se. I aquells que estan buscant en l'arc mediterrani la possibilitat d'instal·lar-se veuen Onda com una possibilitat més que probable.
Un momentet de publicitat i tornem.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Continuem amb l'alcaldessa de Onda i en este cas l'Ajuntament de Onda és un dels primers de la província en traure endavant i se pla i el comitè de mesures antifreu que exigís la Unió Europea. Alcaldessa, ens agradaria que ens explicara este pla que exigís la Unió Europea i si vostè ho fa perquè us exigís la Unió Europea, però si considera que els seus veïns tenen que saber en què se gasten els diners de onda.
Clar que sí. És, bueno, és una, la veritat és que és una suma de tot. Per un costat, nosaltres tenim com a màxima en l'Ajuntament la transparència. De fet, som en este moment, i reconegut per entitats independents, som el municipi més transparent de la Comunitat Valenciana. Uh-huh. Això jo sempre li dono l'enhorabona als meus veïns. Jo crec que els veïns sàpien en què se gasten els diners que provenen dels seus recursos. És importantíssim, per a mi és capital. I seguint en aquest camí de transparència, és per el que hem aprovat i, novament, tornem a ser pioneros en la província de Castelló i en la Comunitat Valenciana, i ser pla i també i ser comitè d'antifrau. Per què? Perquè anem a optar a aquests fons de la Unió Europea, a aquests fons Next Generation, per aportar endavant polítiques de canvi important en el nostre municipi, i és fonamental, i així no ho demana la Unió Europea. I jo estic completament d'acord, de veritat que estic completament d'acord, d'acord, que se genera tot un plan antifrau i que els veïns sàpien en què se gasta cada un d'aquests diners que venen de la Unió Europea. Si verdaderament estem aconseguint aquelles finalitats que s'havien posat com a objectiu. I bueno, pues el comitè antifrau té una mínima presència política, perquè està el tinent d'alcalde d'innovació, però el comitè antifrau està en el 99% composat per funcionaris municipals.
Sí, en este cas, perquè la gent ho sàpia, sí. El secretari general, l'interventor municipal, la tesorera, l'oficial major, l'arquitecte municipal, la tècnic de mig ambient i la responsable de l'oficina municipal dels projectes europeus.
Efectivament.
És dir, esta gent
té una carga tècnica absoluta.
Estarà demà i estarà la pròxima legislatura.
Clar que sí. Jo crec que això és importantíssim, perquè els polítics estem de pas. Els polítics anem i tornem. Però és fonamental constituir un mecanisme de control, d'antifrau, i que assegure que aquests diners, que els que anem a optar i els per els que anem a competir, i competir d'una manera forta per aconseguir-los, s'apliquen correctament a les que són les necessitats i les finalitats perquè està ben previst. Jo crec que és fonamental en els diners públics sempre moltíssima transparència.
En este comitè el que se portarà a cap seran estudis períodes de risc de fraude que pogueren plantejar l'execució de projectes que no pogueren estar d'acord en aquesta execució que ens demanen de projectes europeus.
És
dir, en qualsevol moment que se detectara algo, es denunciaria. I quan se crea un comitè, ja està creat.
Efectivament.
O no, alcaldessa?
Efectivament, ja està
creat.
Ja està creat, tenim el pla aprovat, tenim el comitè creat. Som dels primers en ficar en marxa este mecanisme, perquè és allò que ens demana Europa. Europa ens diu, anem a donar-vos fons per a que feu un canvi de sistema productiu, per a que avanceu, però volem que ens assegureu absoluta transparència i absolut rigor en l'ús d'aixòs diners públics. I ahí està l'Ajuntament de Onda donant una resposta clara, eficaç i que ja està constituïda, com tu molt bé dius, a aquestes exigències que venen des de la Unió Europea.
Cuideu que vostè fa aquestes declaracions. Este equip se va encarregar de cada cèntim d'aixòs euros que arribaran públics recibits s'invertisquen en millorar infraestructures, serveis i donar qualitat de vida a tots els ondenses. Això ho ha dit vostè públicament.
Efectivament, este comitè té una tasca importantíssima, que és velar, efectivament, perquè quan s'arriben aquests diners de fons europeus, s'apliquen efectivament aquells projectes per als que estan previstos. Jo crec que és fonamental i crec que a la Unió Europea li dona una absoluta garantia en quant a l'hora de subvencionar projectes el fet que tinguem constituït este comitè i que tinguem aprovat este pla antifrau.
Per cert, alcaldessa, en Onda tot bé?
En Onda tot bé, des del punt de vista de l'Ajuntament, pues, bueno, estem gestionant cada dia, jo tinc a l'equip, com si haguem guanyat ahir les eleccions. T'ho dic de veritat, absolutament motivat, absolutament il·lusionat, complint tots ells els ítems del programa electoral en el que van concurrir a les eleccions i els que els veïns li van donar la confiança, i treballant moltíssim. Jo sempre dic que les històries que de veritat importen estan al carrer, no estan mai als despatxos, i les qüestions internes de partit sempre són secundàries quan el que n'hi ha que fer és gestionar un ajuntament per donar qualitat de vida als veïns. L'altre és avorridíssim, és un tema intern i orgànic i que se resoldrà en la base orgànica del partit. Així, el verdaderament important són els veïns d'Onda, que es van donar la seva confiança, es van dir adelante, gestioneu, i gestioneu en una majoria absoluta, que és algo que ja no se concedeix a ningú. Per a nosaltres és una responsabilitat donar resposta a aquest exercici de confiança que van fer els sonders. Això és el verdaderament important.
Pues en això ens quedem. Carmina Ballester, alcaldessa d'Onda, moltes gràcies per haver estat ací.
A vosaltres, moltíssimes gràcies. We got a message for-
Estás a la 92.2 FM.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
I ara està amb nosaltres Javier Gimeno, ell és escriptor, formador.
Hola Susana, molt bona vesprada, què tal?
Anem al tercer pas, el tercer pas d'aquest llibre que has escrit, que és Vive tu propósito, i parlem d'autoestima i de valors.
Molt bé, sí, arrencarem en l'autoestima, que és aquest conjunt de percepcions, valoracions, sentiments que tenim sobre la nostra persona, no? Aquesta percepció que tenim sobre nosaltres i que no mai pot vindre de fora, no? I també és important per analitzar aquesta autoestima veure quins missatges, quin diàleg intern tenim, no? Quins missatges mos diem a nosaltres mateixa, no? Perquè a vegades som massa durs en nosaltres i som nosaltres mateixes que mos baixem l'autoestima en aquests missatges tan durs, no? Uh-huh. Aquesta exigència i això, i bueno, en el llibre hi ha alguns passos per a reforçar aquesta autoestima.
Passos que tenim reflejats escrits en aquest llibre i que podem
Pues sí, el primer seria donar-se una dosi extra d'autoconeixement, o sigui, que moltes vegades pensem que ja ens coneixem lo suficient, però jo convido pues, a analitzar aquests punts forts, aquests punts dèbils i pues això, fortaleixer estos punts per a donar-se aquesta autoestima, sobretot en els punts forts, no? O sigui, donar-se com aquesta ampliació d'autoconeixement. Després, el segon pas seria com tindre reconeixements, perquè moltes vegades aconseguim coses en la vida i no ens ho reconeixem, no? Pues a lo millor has aconseguit acabar una carrera, o ser pare, ser mare, ser... no sé, fer coses en la vida que no valorem, no? I ese seria el segon pas, no? Tindre esos reconeixements que a vegades no venen de fora. Uh-huh. Un tercer pas important també seria practicar la gratitud, o sea, agrair tot el que tenim en la vida. Jo tinc un bloc de notes en casa i aquest exercici pues, el fas tots els dies, agrair tres coses diferents en la teua vida. Ja sigui la parella, la casa, el cotxe, els fills, coses que te van succeint. I entonces com entres en un estat de gratitud i vas reforçant esta autoestima. Un quart pas també seria prioritzar-te a tu, perquè moltes vegades l'autoestima la perdem intentant agradar a altres i no prioritzant sobre nosaltres. Entonces seria sentar-se i definir què és lo important per a nosaltres. Este seria el quart pas, no? Prioritzar-te tu i quan estigues bé tu, entonces ja compartir esa millor versió en els demés. Seria el quart pas. El quint pas, jo sempre dic que hi ha que perdonar a tot el món, sempre que se puga, i això jo tinc comprovat que també dona molta autoestima, no? El fet de perdonar als pares, als fills, a exparelles... O sea, tot el que pugues perdonar també te lliberarà i te podrà permetre avançar millor en la vida. Uh-huh. El tema del perdó. I, bueno, un sext pas també per a l'autoestima pues seria tindre esa bona actitud i marcar-se bons objectius, perquè a vegades en xicotes objectius pues, pots avançar millor en la vida, no? Perquè a vegades vols fer algo molt gran, però el que millor necessites és marcar-te reptes més xicotets per a reforçar aquesta autoestima. Cada vegada que acabes una meta, un objectiu, pues aquesta autoestima se va reforçant. I un set pas per a reforçar aquesta autoestima seria pues, viure com una vida que tinga significat per a tu, no? O sea, després de tot este procés, si aconseguisses ja aquests sis passos, tindràs una autoestima quasi de 10, entonces tu al final diràs, bueno, ja te començaràs a fer preguntes de dir, bueno, quin significat té la meva vida i poquetar un poc més allà, no? Així que no és un procés simple, però sí que és recomanable reforçar tota l'autoestima, perquè al final pues és superimportant per aconseguir els nostres objectius en la vida.
Javier Gimeno, ens hem quedat que en aquest tercer pas teníem l'autoestima i els valors, però com allò de que els valors considero que tenim que tractar-los un poc amb més tranquil·litat i amb més calma, podem emplaçar-lo a tractar els valors al pròxim programa?
Perfectament, sí, ho podem fer.
Ens quedarem el tercer pas a posar en valor els valors que tenim, no?
Sí.
Moltes gràcies per haver estat així.
Vale, una frase?
Sí.
La autoestima es la reputación que adquirimos con nosotros mismos, de Nathaniel Brandel. Adeu.
Bona frase.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Ahora, reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
Ecoembes, Generalitat Valenciana y Diputació de Castelló.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Inlinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación de tren.
Que bien, com diria la cançó, no? Que podem tindre unes activitats per gent sènior. Perquè no us ho explique, tenim a Josep Ramos, que és el gerent de la Fundació de la Caixa Rural de Villarreal. Molt bon dia, Josep.
Bon dia, ja quasi. Bona vesprada, quasi tots.
I també tenim a Ivan Tripiana. Ell és
neuropsicòleg.
Bon dia.
Bon dia.
De Neurovila, no?
Neurovila, sí.
i tenim unes activitats que està fent la Fundació de la Caixa Rural de Vila-real que han començat precisament avui, no?
Sí, avui hem començat el taller NeuroGym, que és un taller de gimnasia cerebral dirigido a personas mayores de 60 años. Lo que buscamos con este taller es activar el cerebro, hacemos fichas de lápiz y papel de estimulación cognitiva, buscamos mejorar todas las funciones cognitivas, atención, memoria, lenguaje también, para aumentar la reserva cognitiva y de esta manera intentar prevenir la aparición de demencias o procesos neurodegenerativos. También dentro de lo que es el taller tenemos un apartado de salud cerebral donde hablamos de aspectos importantes de salud cerebral, como puede ser ejercicio físico, nutrición, qué es bueno comer para el cerebro, etcétera, socialización también importante, salud integral, bueno, para que esas personas lo apliquen en su vida cotidiana. Todo eso.
Bueno, pues yo estoy contenta y aprovecho que tengo aquí al gerente de la fundación para hablar del banco. ¿Y sabe por qué? Pues porque últimamente son o están un poco en el foco de la noticia, como a que no tienen demasiado en cuenta a la gente grande. Yo, claro, me sorprendo del taller que están haciendo y aprovecho la ocasión para preguntarles o para hablarles de este este castigo, ¿no?, que quieren imponerles, porque dicen que ustedes tienen mucha falta de sensibilidad con la gente grande. Josep, ¿vostès tenen falta de sensibilitat? La Caixa Rural de Vila-real té falta de sensibilitat?
Bueno, jo crec que podem parlar en fets, el fet de que tinguem així a Ivan, que és un professional contractat per, en este cas, per la Fundació Caixa Rural Vila-real, no? Una fundació bancària, diu molt de quina és la nostra visió. Nosaltres, el projecte NeuroGym i el projecte NeuroVila, que ell és, a més, lidera, és un projecte que avui per avui està finançat únicament i exclusivament per nosaltres. No hem rebut cap ajuda, de moment, per part de ninguna administració. Sí que és cert que l'Ajuntament sí que ens ha recolzat i també està ahí apoyamos, però per la resta no. Ho dic per les declaracions, no?, que han hagut últimament en diferents àmbits d'administració. I ahí sí que podem dir...
En diferents àmbits, no. En tots els mitjans de comunicació. Fins i tot n'hi ha un titular que, si vol, li llisga. L'alcalde de València planteja subir la tassa als caixers, als bancs, que no fomenten l'atenció presencial a les persones majors. A vostès també els han de dir que els pujaran les tasses?
La veritat és que no vull ser jo defensor del sector, perquè... Bueno, això és com tot, nosaltres no hem rebut cap ajuda pública. Tal volta les administracions haurien de dirigir-se primer a aquelles entitats que sí que l'han rebuda i demanar la responsabilitat. Som una entitat privada, sí que sap que som una cooperativa, i en el nostre ADN precisament està el recolzament a les persones grans. De fet, com dia està Ivan així, però també tenim altres programes, com és el programa precisament que ajuda a la gent gran a familiaritzar-se en els nous mitjans digitals, com són els cursos de formació.
Bueno, en esta casa se fan cursos d'informàtica que nosaltres, des d'ací, que tenim l'estudi del costat en una cristalera, ho veiem. És que jo volia aprofitar per a ser testics així en la ràdio de que se donen cursos d'informàtica.
Clar, nosaltres tenim cursos d'informàtica, de Robust 3, que ara tornarem a tindre, el que tracta de benestar físic, que anem a potenciar-lo. Els cursos d'informàtica, que tenim una gran demanda i anem a potenciar-lo també. Vull dir, nosaltres estem ficant tota de la nostra part, perquè van en el nostre ADN, perquè el tema de la sensibilització a la gent gran el tenim molt interioritzat. Sí que és cert que, evidentment, tenim que ficar uns horaris, perquè n'hi ha que racionalitzar i el negoci bancari té que ser sostenible, però per això tenim una fundació que està recolzant en tots els àmbits, i com dia, pues, en el tema, pues, ens han donat compte que la gent gran necessita, pues, un reforç en el tema mental, en el tema físic, i així anem a continuar. Anem a reactivar de nou les visites culturals que han fet en l'últim trimestre i anem a, pues, a seguir a, pues, recolzant a la nostra gent gran i a demostrar que n'hi ha una altra manera de fer banca.
Si li parlem al neuropsicòleg... Este fet de que la gent gran no estiga, diguem, massa, no siga massa diestra, no, en aquest funcionament que tenen ara els bancs, és lo normal que se trobe en aquest tipus de problemàtica que se puga treballar? És a dir, una persona, per ser gran, no pot arribar a atendre a aquestes... este tipo de bancs que no els donen unes altres opcions?
Bueno, jo penso que que l'accés a les noves tecnologies de la gent major se pot treballar i se pot entrenar, se pot dependre, no? I per això és la iniciativa de fer cursos d'informàtica. També se podria a lo millor ampliar a fer un curs de tablets, de mòbils, de vull dir, la gent major té ni a plasticitat cerebral fins als 80-90 anys.
Clar, lo que jo volia pensar és si estos cursos que ara, per exemple, estan parlant més d'este curs que està fent de gent alrededor dels 60 anys, fins a quina edat tenim de temps per a poder accedir a aquestes noves tecnologies?
A veure, nosaltres no, fiquem el límit de mínim de 60, a partir de 60. Nosaltres tenim gent del... Mira, avui, per exemple, n'hi ha vingut un home de 90 anys al taller. De 90 anys, vol dir, no per envellir, evidentment n'hi ha una pèrdua de memòria i de funció cognitiva associada a l'edat, però si un cervell es manté saludable fins a aquesta edat, no té per què... No per ser molt major tens que perdre funcions cognitives. En cas de demències o processos neurodegeneratius, sí que ho explica. La gran finalitat del taller és estimular per a previndre la pèrdua de memòria en una edat avançada.
I per lo que fa a lo que són els bancs, Josep, a vostè li pareix que és normal que la gent demani a algú que els parli en la Caixa Rural de Vila-real i n'hi ha gent atenent en el caixer?
Efectivament, nosaltres tenim un horari destinat per a fer operacions que en efectiu, que n'hi ha que limitar-los per seguretat i perquè n'hi ha que racionalitzar els processos i per donar una bona atenció realment a aquelles gestions que requereixen una atenció personal, perquè com fa uns anys anàvem a la gasolinera i venia una persona i mos ficava gasolina, avui en dia el servei de diners únic i exclusivament està tot molt ben dotat a través dels caixers automàtics, on els processos cada vegada són més senzills i més fàcils. Nosaltres acompanyem a tots aquells clients que utilitzen el caixer, si és que les quantitats de diners no són els que se poden donar per ventanilla, i no excluïm absolutament a ningú. Això és la nostra política, però perquè va al nostre ADN i no perquè ens ho imposen, no farà falta que ens ho imposen, ja està. I de fet, això no lleva que estiguem dotant de recursos, dotant de formació, dotant de mitjans a la gent gran perquè le prenguen i perquè se defensen en este nou món que ens toca viure, que és el món digital.
La Caixa Rural de Vila-real invertix en tecnologia per a fer-lo més senzill a l'hora de poder utilitzar la gent gran?
Oui, pressupost. De fet, en les aplicacions, l'aplicació mòbil inclús és molt més senzilla que l'aplicació web en ordinador. Cada vegada utilitzem més dispositius mòbils i com antes deia Ivan, doncs el tema de que si fem cursos, evidentment, inclús tenim una formació dirigida a utilitzar els smartphones i ara anem a potenciar-ho. Ara pues, estava parlant en la nostra agenda de fundació perquè n'hi ha una llista d'espera prou gran, hi ha interès en la gent gran en dependre i nosaltres, per supost, que anem a ficar tots els mitjans perquè tinguem resposta i perquè puguem desenvolupar-se millor en aquest nou món. La veritat és que no podem negar que el món evoluciona i ens hem d'adaptar.
Però el problema és, en aquest període d'adaptació, estem adaptant a la gent com toca? És a dir, estem a l'altura?
Bueno, això és la responsabilitat de cada entitat. Nosaltres te puc parlar del que estem fent nosaltres, les altres entitats.
Per exemple, vostè avui m'ha portat un neuropsicòleg, que el tinc així, clar, que està formant a gent precisament per a que estiga al tanto d'aquestes noves tecnologies.
Clar, bueno, la gent sempre demana més, no? I quan reduïs horaris i tal, però tenen que entendre que és una racionalització. Nosaltres, per exemple, de 8 i mitja a 11 una persona pot vindre i trobar diners. I diuen, no, perquè està l'estrès, home. Pues entenc que per això estan els caixers automàtics i que no podem tindre obrir, perquè aquest mateix personal està dedicant-se a fer altres tasques. Això no significa que una persona major vinga a una hora determinada i l'acompanyem al caixer perquè puga treure els diners i puga fer l'operació que ell vulga. Això pressupost que sí.
Imagini si després demà, o demà, arriba l'Ajuntament i els puja les tasses per, diuen que perquè dificulten o perquè no atenen bé dels caixers.
Bueno, jo el que sí que demano a les administracions a que se tinga en compte i que implementen clàusules socials tant quan trauen préstamos a concurs, ¿vale? Les clàusules socials són fonamentals i que se tinga en compte quina actuació està tenint cada entitat. Si hi ha que pagar una tassa, pues que aquelles entitats que facin determinades coses s'eximisquen o que se tinga en compte o que facin el que vulguin, però que siguin responsables o corresponsables també, perquè això no és una qüestió de derivar la responsabilitat de les entitats financeres. Jo crec que és un problema social que n'hi haurà que abordar, però en la seva justa medida, i també sabent a qui se recolza i com se recolza, no?
Josep, ens hem quedat sense temps. Saben, senten la musiqueta de fondos perquè ens quedem sense temps. Josep Ramos, ell és el gerent de la Fundació, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
I també a Ivan Tripiana, que demà parlarem de lo que realment volem parlar, que era de salut cerebral. Demà parlarem amb vostè. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.